Nou vocals proposats pel PP del Consell General del Poder Judicial sostenen en una declaració institucional que han fet pública aquest vespre que una amnistia vulnera drets fonamentals i la divisió de poders que inspira la Constitució. I paral·lelament, la llista d'acusacions amnistiables va creixent. El jutge Manuel García Castellón ha imputat Carles Puigdemont i Marta Rovira per terrorisme en el cas Tsunami Democràtic. La Fiscalia de l'Audiència Nacional considera aquesta decisió fora de lloc i la recorrerà. Junts i el PSOE continuen discutint com ha de quedar escrita la llei d'amnistia i, tot i que passi més desapercebut, Pedro Sánchez ja pot dir que té un altre partit al sac, el Bloc Nacionalista Gallec. El Partit Popular demana als ciutadans que es mobilitzin contra tots aquests pactes.
Defender a nuestros compatriotas catalanes que pretenden utilizar como escudo para sus desmanes.
Doncs Alberto Núñez Feijóo no li agradarà llegir l'editorial que acaba de publicar el Financial Times. El reconegut diari britànic diu literalment que l'amnistia és una aposta que val la pena.
Catalunya nit.
Moltíssima atenció a la següent conversa entre dos nens petits. Intenteu desxifrar-la. Són dos germans bessons que van desenvolupar un llenguatge que només entenien ells.
I parlàvem entre nosaltres, entre jo i el meu germà, amb paraules o sons que només ens enteníem nosaltres dos.
No us perdeu l'entrevista, de seguida l'escoltarem i acompanyats d'una experta perquè ens respongui si és habitual que germans bessons desenvolupin un codi propi. Les nenes que sentireu ara s'entenen perfectament i també s'entenen els seus nervis. Han participat en el càsting per actuar al musical Los Chicos del Coro, que arriba a Barcelona.
Doncs és una cançó que sempre m'ha agradat, que des de molt petita l'escolto i l'he estat assajant molts dies.
Pues em posa molt nerviosa, igualment, encara que hagi fet altres coses, però espero que em surti bé.
També us presentarem un home que, després d'estar paralitzat, torna a caminar. No ha estat un miracle, és ciència.
Em va canviar la vida, perquè ara puc sortir de casa, fer encàrrecs, fins i tot vaig a peu a fer exercici.
Malgrat el context econòmic difícil que pateix molta gent, els rics més rics s'han enriquit encara més. Farem una ullada a la llista Forbes. Tastarem les receptes més agosarades del Gastrofòrum i us demanarem la vostra col·laboració perquè ens ha tornat a passar. El CAP ens ha enviat una vinyeta brillant, però l'ha deixada sense paraules. Confia en la vostra inspiració. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Aquestes últimes hores hi ha hagut diversos moviments que són importants en el context de l'amnistia que s'està negociant. Els endreçarem a partir d'ara. Per començar, el jutge de l'Audiència Nacional que investiga Tsunami Democràtic ha imputat Carles Puigdemont i Marta Rovira. Els acusa de tenir un paper de lideratge dins una organització responsable d'actes terroristes. Una qualificació, la de terrorista, que no comparteix la Fiscalia, que ja ha anunciat un recurs d'apel·lació. Anem cap a Madrid. Jordi Brascó, bona nit.
Bona nit.
Per què la Fiscalia contradiu la versió del jutge tan clarament?
Doncs perquè considera que bloquejar un aeroport o tallar la carretera que comunica dos països no és un acte terrorista, sinó de desordre públic agreujat. El matís és important d'entrada si es confirmés que els delictes que Tsunami Democràtic va cometre a partir d'octubre de 2019 no constitueixen terrorisme, el cas passaria a dependre d'un jutjat ordinari de Barcelona. Quedaria fora del control de l'Audiència Nacional i del seu jutge, Manuel García Castellón, que és qui, arran de l'informe policial emès divendres per la Guàrdia Civil, ha imputat Puigdemont i Rovira pel seu rol de lideratge dins l'organització. No són els únics. N'hi ha 10 més amb noms importants de Junts i Esquerra, com Josep Lluís Alai i Xavier Vendrell.
Això com podria afectar l'acord d'amnistia?
Doncs hi ha un element clau en la interlocutòria de García Castellón, que és la referència a un mort. Es tracta del ciutadà francès que va morir per una aturada cardiorrespiratòria durant el bloqueig de l'aeroport del Prat, una mort que l'ambaixada francesa en el seu dia ja va desvincular de les protestes. Va dir aleshores que l'atac de cor que va patir podria haver-se produït en qualsevol lloc i moment. Segons el jutge, però, les protestes van tenir un impacte per a la vida i la integritat de les persones i relaciona els actes de Tsunami Democràtic amb la mort d'aquest ciutadà francès. No és casualitat, els delictes de terrorisme que han causat morts quedarien fora de l'amnistia que s'està negociant. Seria, doncs, una via perquè Puigdemont i Rovira no fossin amnistiats encara que s'acabés aprovant una llei d'amnistia.
Moltes gràcies, Jordi. Queda clar, si no hi ha un gir inesperat, d'aquí dues hores ja serem a demà, podem dir que avui tampoc ha sigut el dia. L'acord entre Junts i el PSOE s'ha tornat a refredar, tot i que les negociacions han continuat a Brussel·les amb intercanvi de documents, això sí, sense trobada presencial entre Carles Puigdemont i el socialista Santos Cerdán. Malgrat que només uns centenars de metres separaven els quarters generals dels dos equips negociadors. Ja tenim aquí a Martí Ferrero, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Els casos de lawfare, utilitzar la justícia contra l'oponent, són l'escull que encara els separa, sembla, eh?
Sí, són aquestes causes obertes per fets no vinculats directament amb l'1 d'octubre, però considerades com una persecució judicial per criminalitzar l'independentisme. Junts vol que quedin incloses en la llei d'amnistia les imputacions contra l'assessor de l'expresident Puigdemont, Josep Lluís Alai, o la condemna a l'exconseller d'Interior, Miquel Buch. El detall tècnic de les negociacions ha obligat a incorporar-hi la presència de juristes. Aquest dilluns Junts ha tornat a reunir la cúpula del partit a Brussel·les a l'espera d'un acord que retarda. Però els membres de la direcció permanent del partit, que són diputats al Parlament, ja han abandonat la capital comunitària per ser presents demà al ple a Barcelona.
Es podria pensar que Esquerra Republicana ja està, que ja tenen la feina feta, que ja es poden relaxar perquè van tancar el pacte, recordem-ho, amb el PSOE la setmana passada, però segueixen les negociacions, suposo, de prop també amb Junts, eh?
Sí, amb molt d'interès. Els republicans avisen que revisaran les novetats que es puguin incorporar a la llei d'amnistia perquè les modificacions no posin en perill, diuen, la seguretat jurídica de la norma a l'hora de passar tots els filtres legals. Raquel Sanz és la portaveu republicana.
Tornem a ser molt clars i molt contundents. Els casos de corrupció no s'emmarquen en el procés independentista i això ho hem dit per activa i per passiva.
I mentrestant el PP, que puja el to de la seva oposició al carrer contra l'amnistia.
I Alberto Núñez Feijóo torna a anunciar noves concentracions, aquest cop davant els ajuntaments de tot l'Estat, i una altra manifestació a Madrid per aquest mes de novembre.
Defender a nuestros compatriotas catalanes que pretenden utilizar como escudo para sus desmanes. Ni los independentistas ni el Partido Socialista buscan el beneficio de ninguna comunidad autónoma, tampoco de Cataluña.
Aquest vespre, alguns centenars de persones vinculades a l'extrema dreta de Vox ja han protestat a les portes de la seu nacional del PSC aquí a Barcelona.
Amb tant de moviment i tant de soroll podria passar desapercebut, però hem de dir que el PSOE ha sumat un altre vot per la investidura de Sánchez.
El del diputat del Bloc Nacionalista Gallec. Però mentrestant, el landacari Íñigo Urkullu ha advertit als socialistes que les negociacions amb el PNB continuen obertes i que els seus 5 vots encara no estan assegurats.
Avui hi ha hagut posicionaments importants. Per exemple, els magistrats conservadors del Consell General del Poder Judicial s'han posat d'acord per aprovar una declaració institucional contra l'amnistia. El text de la possible futura llei encara s'està negociant i, per tant, no se sap literalment què dirà. Però, tot i així, els jutges conservadors s'hi han volgut pronunciar. Diuen que, després de sentir Pedro Sánchez, tenen clar que la mesura només respon als seus interessos electorals i no l'interès general d'Espanya. Des de Madrid, David Melgarejo.
se'ls qüestionava que fessin una declaració institucional força inusual i sobretot que la fessin sense saber encara què diu aquesta possible llei d'amnistia. I una de les coses que han lligat en aquest ple extraordinari als vocals ha estat legitimar la seva opinió. Diuen en aquesta declaració que la motiva una norma greu que pretén abolir l'estat de dret, que violenta la Constitució i la separació de poders i que només respon als interessos de Pedro Sánchez. Surt d'un ple extraordinari i atípic per moltes raons. El Consell General té 20 vocals normalment, però 5 anys amb el mandat caducat ha fet que alguns s'hagin jubilat, sense oblidar que el president Carlos Lesmes va dimitir, cansat, perquè no hi havia renovació, perquè la bloquejava el Partit Popular. De tal manera que avui dia n'hi ha 16. Un, progressista, no hi ha volgut participar, i això ha canviat les majories. Amb els 8 vots dels que proposaven el ple, als conservadors n'hi havia prou, però encara han aconseguit sumar un altre, a Venceslao Olea, nomenat pel PP i que és també magistrat del Suprem i que hi ha votat a favor un cop s'ha introduït a la declaració institucional que la llei d'amnistia s'ha fet a mida dels independentistes.
I fa una estona s'ha afegit al debat una opinió que probablement portarà a cua. El Financial Times dedica un dels seus editorials al conflicte català i aposta obertament per l'amnistia sota el títol "Una amnistia per als secessionistes catalans, una aposta que paga la pena", Sergi Molero.
El prestigiós rotatiu internacional afirma que aquesta és una política adequada tant per a Catalunya com per a Espanya, perquè adverteix que les tensions derivades del conflicte polític no es resoldran mai només amb l'actuació dels fiscals i els tribunals. Requereixen, afegeix, diàleg i debat democràtic. I conclou que si Carles Puigdemont i Junts es convencen d'abandonar la via unilateral i aposten pel referèndum d'independència acordat amb Madrid, seria un gran pas endavant.
I en aquest context d'ebullició política i negociadora, Pere Aragonès ha viatjat fins al Vaticà. El Papa Francesc ha rebut el president de la Generalitat a la Santa Seu.
Bon dia. És un honor.
Bienvenido.
Muchas gracias.
La reunió estava agendada des de l'estiu. Ara bé, ha sigut inevitable que en plenes negociacions per la investidura aquest tema no sortís a la conversa. Enviat especial al Vaticà, Albert Prat, bona nit. Ara des de Roma, suposo ja, eh?
Sí, des de Roma, a l'aeroport, a punt de volar.
Molt bé. El president aragonès ha traslladat al pontífex la seva aposta per l'amnistia i el referèndum.
Sí, ha sigut una trobada de gairebé 3/4 d'hora i durant aquesta estona han tingut temps de parlar de la situació política. De fet, el mateix president ha explicat a la sortida que el pontífex no només n'està al corrent, sinó que segueix a fons la història d'Espanya. Aragonès ha reservat a l'hora d'explicar, això sí, quin és el punt de vista del papa.
Tots vostès coneixen el meu compromís polític i personal amb el diàleg, la negociació, i en aquest sentit ho he pogut compartir, i en tot cas doncs, la posició del Vaticà i del propi papa Francesc sobre la situació política entre Catalunya i Espanya és coneguda.
Però sí que ha donat pistes, Aragonès, que el pontífex és partidari del diàleg. El papa Francesc també ha volgut saber quines mesures ha impulsat el govern per combatre les desigualtats socials a casa nostra, i tots dos han compartit la preocupació per la guerra a Gaza.
Doncs més enllà del que s'hagin dit, la imatge és rellevant si donem la següent dada, i és que feia 42 anys que un papa no rebia al Vaticà un president de la Generalitat.
Ens hem de remuntar a l'any 81, quan Jordi Pujol es va reunir amb Joan Pau II.
És un honor que me puedan recibir y poder entrar.
Quatre dècades després, avui a 2:15 del matí, el papa Francesc ha obert les portes del Vaticà a Pere Aragonès. En concret l'ha rebut a la Biblioteca del Palau Apostòlic, a la seva residència oficial. I com és tradició, avui també hi ha hagut intercanvi de regals. El president li ha portat una figura de plata de Sant Jordi, les obres de Jacint Verdaguer i Joan Maragall.
Los nuestros poetas nacionales, conjuntamente con Joan Maragall.
I una samarreta, atenció, de l'equip del papa, el San Lorenzo de Almagro, signada per tots els jugadors. Un regal de la comunitat argentina de Catalunya que ha volat des de Buenos Aires, passant per Barcelona, i ha arribat pels pèls fins aquí, fins al Vaticà.
Moltes gràcies, Albert. Que tinguis bon viatge de tornada.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Gaza is becoming a graveyard for children.
Gaza s'està convertint en un cementiri de nens. Paraules del secretari general de l'ONU, que ha demanat un alto al foc a totes les parts ara que fa un mes dels atacs de Hamas, que van deixar 1.400 morts i en què es van capturar més de 240 persones. En aquests 30 dies, els bombardejos israelians sobre la franja han causat ja més de 10.000 morts, 4.000 dels quals són menors d'edat. Sobre el terreny, Israel assegura que ha dividit la franja amb les seves tropes i que està acorralant la ciutat de Gaza, on hi ha la major part dels milicians de Hamas. L'intercanvi de projectils també s'ha intensificat a la frontera del Líban. A Cisjordània, mentrestant, ja són més de 150 els palestins morts a mans de colons jueus o de l'exèrcit israelià i es multipliquen les detencions. Enviats especials a Tulkarem, al nord-oest de Cisjordània. Allà hi tenim a Sergi Roca amb el suport tècnic de Josep Forns. Bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Heu notat la tensió en aquest punt dels territoris ocupats?
Sí, es pot dir que hi ha bastanta tensió, tant per arribar-hi com per sortir-ne, perquè les carreteres no són segures al 100% per ningú, sobretot pels palestins, això ha de quedar clar, i sobretot mentre hem visitat el camp de refugiats de Nur Shams. Quan parles amb les famílies, notes que porten anys sotmesos, dècades, però que aquest últim mes està sent del tot asfixiant. L'exèrcit arriba, els destrossa carreteres amb excavadores, les entrades del poble, deté gent, en mata 29 només a Tulkarem i molts d'ells nens, i destrueix cases com la de la Wala.
Van posar cable i TNT al perímetre de la casa, dinamita, i ho van fer detonar. Ni tan sols van avisar que la destruirien. Nosaltres érem a dalt amb els quatre fills. Van fugir com van poder, del foc i del fum.
A l'entrada del camp hi ha una mena de centre cívic completament destruït per les tropes. I mentre estaven fent aquestes entrevistes, al camp de refugiats del costat, uns soldats que anaven en un cotxe civil han tirotejat quatre palestins. Una altra operació antiterrorista, diu Israel. Les protestes han començat de seguida a Tulkarem i també nous enfrontaments amb l'exèrcit que després sí ha arribat amb els seus vehicles pesats.
Hi ha algú que s'hi encari als israelians quan fan aquest tipus d'accions?
Concretament en aquest camp que hem visitat, ens han dit que eren una vintena de combatents, tot i que a la vegada també ens han dit que tres d'ells havien fugit o havien anat cap a una altra banda les últimes hores. El que volen fer és protegir un camp on hi viuen 14.000 refugiats, 20 persones, 20 combatents, 14.000 refugiats. Aquests grups de defensa s'anomenen Katiba. Diuen que no formen part de Hamas o de Jihad Islàmica Palestina, però estan units pel mateix objectiu, com ens explicava aquest noi de 19 anys.
Gràcies a Déu estem units per un objectiu, alliberar Palestina. La gent diu que som terroristes, però els terroristes són ells. Són ells els que ocupen el territori.
Ho deia fusell en mà. Eren les 3 de la tarda, però s'acabava de llevar perquè havia estat fent la guàrdia de matinada. Al seu costat, l'Ahmed, 15 anys, deia que l'exèrcit el busca. No sabem què hi havia d'impostura en la seva determinació, però vaja, era total.
Els meus pares i germans estan tranquils perquè sóc valent i saben que protegeixo la zona. Hem perdut la casa, tenim un màrtir. L'ocupació ens ha pres moltes coses.
I com ell, un nen rere l'altre, disposat al que faci falta.
Com ens descriuries aquest camp de refugiats, Sergi?
Un barri absolutament humil, bé, un barri, un camp absolutament humil, més que humil, però a la que vas entrant et vas topant ja amb la realitat. O sigui, et topes amb la mort de cares, els que són els pòsters dels màrtirs, nens, joves, algun més gran, a totes les parets, plàstics, si mires a dalt, en alguns dels carrers, plàstics a molts d'aquests carrerons, una mena de jaimes que ens han dit que eren per evitar que els drons israelians els veiessin quan es movien per sota, portes blindades a diferents carrers per quan els ataquen, fins i tot doncs algun instrument per contraatacar, per dir-ho així, i molta destrucció en punts determinats on hi ha hagut molts morts, tensió també, i la sensació que això anirà molt per llarg.
Moltes gràcies en directe una nit més, Sergi Roca i Josep Forns, i nosaltres anem ara cap als Estats Units. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. La intersecció entre política i immigració pren un significat especial avui als Estats Units, un país que està a un any just de decidir si Joe Biden continua a la Casa Blanca o si el candidat republicà li arrabassa el poder, un candidat que podria ser Donald Trump. Va ser Trump que va començar a alçar un mur per barrar pas als immigrants que creuen la frontera amb Mèxic, un indret que en Francesc Garriga ha resseguit els últims dies. És a llocs com a Arivaca, on el nostre corresponsal ha copsat testimonis frapants de ranxers d'Arizona asturats pel que veuen passar per davant de casa seva. Francesc, bona nit.
Hola, bona nit.
Com veuen aquests ranxers la situació?
Doncs mira, se senten abandonats per part de l'actual administració i senten gran frustració de veure com les seves propietats, diuen, són utilitzades pels càrtels mexicans. Aquest cap de setmana ha estat el ranxo dels Chilton. Té més de 20 quilòmetres de frontera amb Mèxic, una extensió enorme, mig desèrtica, mig boscosa i molt irregular. És un lloc molt feréstec. Ens hi vam passejar amb cotxe i era complicat, fins i tot semblava que hauríem de volcar. El 2017 Trump hi va començar a construir aquella famosa muralla, però no es va acabar. Biden, de fet, va aturar les obres i han quedat diversos forats. El Jim i la Sue Chilton viuen tot l'any aquest ranxo i m'han ensenyat imatges de grups organitzats que creuen la seva propietat cada setmana. I per l'aspecte i edats, no són els típics grups de migrants. Ho explica la pròpia Sue.
Nosotros tenemos cámaras escondidas. Están en caminos transitados y casi todos hombres de la edad de militares con mochilas casi de uniforme, usando trajes de camuflaje y llegando en fila de militares.
Per aquesta descripció, això contrasta molt amb la colla de migrants que un es pot trobar sempre creuant en altres punts de la frontera. No són sempre homes, no són sempre de la mateixa edat i encara menys porten equipaments tan professionals. Els Chilton diuen que ells no tenen res en contra dels migrants, al contrari, sempre que se n'han trobat els han donat menjar i aigua, però ara només veuen aquests homes vestits de militar i demanen que s'acabi el mur, sí, però també que es vigili.
Que termine la muralla, pero tiene que haber patrulla. Si no hay nada de patrulla y tienen el tiempo que necesitan para que crucen, ¿qué?
En les 6 hores que vaig passar en la zona de la frontera no van veure ni un sol cotxe de la patrulla de la frontera. Asseguren que això és normal perquè hi són poc. Els Chilton creuen que els demòcrates no es preocupen dels seus problemes, així que a un any de les eleccions sembla fàcil pensar que votaran per Trump.
Francesc, tot això relliga amb el debat migratori. Avui que Trump ha denunciat en un tribunal que el persegueixen per no deixar-lo manar altre cop, ha dit.
Sí, però vaja, això seria un discurs que el podem agafar qualsevol dels dies que ha parlat.
Sí,
abans i després del judici, el tall de veu és gairebé sempre el mateix. Ha dit això fora de la sala, em persegueixen, això és perquè saben que guanyaré. Avui ha afegit, citant l'última enquesta del New York Times, que el dona com a vencedor d'unes possibles eleccions, però a la vista del judici, que això era el que més s'esperava, la cosa ha estat diferent, ha estat tensa estones. Trump ha acabat amb la paciència del jutge en més d'un moment i alguns analistes ho entenen com una estratègia. Saben que Trump acabarà amb una forta multa i volen deslegitimar el procés fent quedar el jutge com un antitrampista. Ha sorprès que Trump ha arribat a defensar algunes de les coses que va fer, admetent haver-les fet i que estaven ben fetes. Això va en contra de l'estratègia prèvia i d'alguns testimonis que havien evadit qualsevol responsabilitat en inflar les valoracions de l'empresa. La vista de Trump ja s'ha acabat, el judici s'hauria d'acabar d'aquí un mes.
Doncs moltes gràcies, Francesc Garriga, en directe, i dels Estats Units anem cap a França. Premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Perquè el ministre de Justícia francès, Éric Dupond-Moretti, ha comparegut davant un tribunal per respondre d'un delicte del qual s'ha declarat innocent, una situació que té la particularitat que l'acusat continua exercint el càrrec. París, Isabel Galí, bona nit.
4 jutges investigats fan seure el ministre dels jutjats al banc dels acusats. Sona embarbussament amb gust de fetge, però no. És el titular del dia a França, el ministre de Justícia, Éric Dupond-Moretti, jutjat per conflicte d'interessos. El cas és excepcional i també el marc on passa comptes. El Tribunal de Justícia de la República, format per 3 magistrats i 12 parlamentaris. I per què el jutgen? Són 2 casos en un, però en resum per haver presumptament ordenat espiar quatre magistrats amb qui havia tingut una relació complexa quan exercia d'advocat penalista. Va ser nomenat ministre de Justícia el juliol del 2020 i de seguida va obrir expedients a aquests quatre jutges que amb el temps han estat absolts. Ara són ells els que l'han portat als tribunals. Una revenja per una revenja, sigui el que sigui, el ministre ha aconseguit convèncer el govern que tothom és innocent fins que es demostra el contrari. I la primera ministra no l'ha fet dimitir. Aquesta tarda, Dupont Moretti era als jutjats, doncs, i a l'acabar ha tornat al Ministeri de Justícia per tractar els temes nacionals de la justícia. Alguns diputats es preguntaven, i qui vigila el vigilant? El 17 d'aquest mes acaba el judici i si és declarat culpable dimitirà, clar. I li poden caure fins a 5 anys de presó i 500.000 d'euros de multa. Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà.
Salut Pública de Catalunya confirma 7 casos de turistes britànics afectats per un paràsit que provoca gastroenteritis i dolors abdominals en 5 establiments de la Costa Daurada. Tarragona, Ricard Boigas.
El Ministeri de Sanitat ha notificat més d'una cinquantena de casos sospitosos de turistes britànics a Catalunya, 4 a Girona i 48 al Camp de Tarragona. 38 d'aquests casos corresponien a la zona de Salou. Després de fer-ne les inspeccions pertinents, Salut ha concretat que fins a finals de setembre se'n van acabar confirmant 7 casos relacionats amb 5 establiments de la Costa Daurada, 2 càmpings i 3 hotels. Segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya, en tots els establiments on es van detectar casos positius han fet les tasques de desinfecció pertinents. El Regne Unit ha detectat el voltant de 600 turistes procedents de molts punts d'Espanya que han tornat a casa amb símptomes d'haver estat infectats.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
7 amics es reuneixen a la que hauria de ser una festa de celebració, de party. A poc s'aniran desvelant secrets que suposaran un abans i un després a la vida dels personatges. De party, amb Caral Casasalles, Jordi Díaz, Pial Duran, Montse Guallar, Àngels Gunyalons, Marta Rivera, Lluís Soler i la direcció de Sergi Balbel.
De party, una comèdia de tràgiques proporcions. Últimes setmanes al Teatre Poliorama.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Aquest any m'apuntaré al gimnàs i potser ja aniré tot.
I jo perfeccionaré el meu anglès.
Però si no en saps.
Per això...
I jo aprendré a cuinar. Vull dir que aprendré a escalfar el microones als tàpers de la mama.
El bon propòsit més fàcil de complir és compartir la grossa de cap d'any. El 31 de desembre guanya fins a 200.000 euros i molts premis més.
I vas dir que prometies.
Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Benvingudes, les que ens sentiu des d'aquí i des de l'altra punta del món, a la tele o al mòbil, ara o quan tu vulguis. Benvingudes i benvinguts a una nova manera de veure i sentir contingut en català i de qualitat. 3CAT.
Descarrega't 3CAT, la nova plataforma digital.
La tarda de Catalunya Ràdio és un programa on es tracten els temes que realment interessen als catalans.
Senyor Albiol, com es troba?
Tinc el costum de mossegar-me les ungles i em vaig mossegar i se'm va infectar, se'm va posar el dit com una pilota de ping-pong.
Un programa on es dona veu a gent de totes les edats.
Lluci, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Marius, per favor.
I és un espai tan variat on fins i tot hi ha temps per la vidència.
Des d'on truques, Maria Àngels? Ai, que estàs amoïnada, se t'ha mort un poto, nena.
No.
De dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Que bé que s'hi està la tarda.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Oh. Un minut i seran 2:15 de la nit. Parlem ara de diners, de molts diners. Els homes més rics de Catalunya i Espanya són propietaris de marques tèxtils. Segons la llista de la revista Forbes, aquest any la majoria de les 100 fortunes espanyoles han incrementat el seu patrimoni un 37%, tot i les guerres o l'escenari inflacionista. Carme Montero, quin és el podi a Catalunya?
Doncs mira, com deies, el primer lloc és per Isaac Andic, que és president i propietari de Mango, amb 2.700 milions d'euros. A la llista espanyola ha escalat del lloc 21 al 13. En segon lloc hi ha Víctor Grífols, que és el president honorífic de la farmacèutica que porta el seu cognom, amb una fortuna de 2.400 milions d'euros. I el tercer lloc és per a Sol d'Aurella, presidenta de l'embotelladora de Coca-Cola a Europa, amb 2.000 milions d'euros. A Catalunya es concentren 29 de les 100 fortunes espanyoles.
I els tres ultrarics de tot Espanya, qui són?
Doncs mira, des de fa 10 anys, el primer és l'indiscutible Amancio Ortega, del grup Inditex, que agrupa marques com Zara, Bershka o Massimo Dutti. Amb 81.000 milions d'euros costa imaginar-se els zeros, no? La seva riquesa ha crescut un 53%, i a nivell mundial ha escalat del lloc 21 al 13, és a un pas de tornar a entrar en el top 10 dels més rics del món, on va sortir el 2021. En segon lloc hi ha la seva filla, Sandra Ortega, seguida del president de Ferrovial, Rafael del Pino.
Algun moviment que t'hagi cridat l'atenció?
Doncs mira, en el lloc 23 trobem Josep Maria Serra Ferrer, que és accionista majoritari de Catalana Occident, que ha pujat 50 llocs després de comprar el 2022 la funerària espanyola més gran, Mémora. I la caiguda més forta és pel president de Seguros Santa Lucía, 30 llocs, fins a ocupar el 68.
Va, doncs ara un tipus d'economia molt i molt diferent, perquè cau la xarxa que estafava víctimes d'arreu de l'Estat fent-se passar per un fill que demanava diners per fer front a deutes inexistents. Operava des de localitats catalanes, com ara Premià de Mar, Granollers, Olot o la Bisbal d'Empordà, i la màfia hauria robat fins a 60.000 euros. Quin modus operandi feien servir, Oriol Pujador?
Doncs consistia a enviar missatges de WhatsApp de manera massiva en què es feien passar pel fill o filla de les víctimes. Els deien que havien hagut de canviar de telèfon mòbil, per això no era un mòbil que els que rebien aquest missatge el tenien registrat, deien que se'ls havia trencat el dispositiu i que necessitaven entre 2 i 3.000 euros per fer un pagament pendent. En la majoria dels casos, les víctimes eren persones vulnerables, tal com ha destacat Carlos Lamiel, sergent de la Unitat d'Investigació de Premià de Mar.
I el que feien era captar a persones normalment a menors d'edat, majors d'edat i gent a vegades que tenia algun tipus de minusvalia. Aprofitaven aquesta gent per demanar-los que li arribaria un ingrés al seu compte bancari, i una vegada li arriba aquest ingrés, o li feien el favor aquest, o si no, li donaven un mòdic preu. Igual donaven per 50 euros i aquests diners els retornaven a lo que és la banda.
L'operació dels Mossos es va fer el 2 de novembre i es va tancar amb 17 detinguts. La banda ha estafat persones arreu de l'Estat.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Fins dimecres en marxa el recinte firal de Montjuïc, el Gastronòmic Fòrum Barcelona, un gran aparador de nous productes alimentaris per als professionals de la restauració. Òscar Callau, bona nit.
Bona nit.
Com ha anat la visita?
Doncs mira, d'entrada m'ha sorprès molt la barreja d'olors, perquè resulta que hi ha molts expositors que cuinen els seus productes al moment, com per exemple els estics de peu de porc de Cuinats Jotri.
Estem conservant tota l'essència del que és un peu de porc, com es feia antigament a la brasa, no? Que t'hi posaven una mica d'all i una mica de julivert, perquè tingués aquesta sensació, no? Del cruixent i el melós de dintre del que és un peu de porc.
Algun producte que t'hagi trencat els esquemes?
Doncs mira, la croqueta de panettone de l'obrador Koch and Delicatessen. Per apreciar-la cal entendre que no són per fer el pica-pica, són unes postres.
És una passada perquè realment et poses el Nadal a la boca, i l'ideal és prendre-se-la o sola, amb una miqueta de sucre glaç per sobre, com si fos el Nadal, i després una miqueta de gelat de vainilla o un gelat de mandarina.
Com ho remulles, tot això?
Doncs mira, et proposo una cervesa belga de color blau, però creada per la xinesa Shuangxi Food, que està establerta aquí a Catalunya.
La diferència de los diferentes lager, esta queremos situar com a versió limitada, la primera 100% natural, el Chilacanalana, i de una cervesa belga aromàtica.
En quedat productes pendents a la llista?
Moltíssims, l'oferta no te l'acabes. A la propera visita, però, ens centrarem en la part de reflexió i debat sobre la gastronomia, amb ponències de cuiners de renom com Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar, els germans Roca o l'Albert Adrià.
Aquesta música sona tranquil·la, però fer un càsting o una audició sempre és un moment tens i de molts nervis, tant per a qui l'ha de passar com per a qui l'organitza, perquè el seu objectiu és trobar unes persones amb unes característiques molt concretes. Quan la prova està destinada a trobar nens i nenes, la fragilitat i el control de l'emoció de tot el procés encara és més difícil. Avui hem anat al Teatre Tívoli, que ha acollit el càsting per al cor del musical Los Chicos del Coro. Marta Vives, tu has estat amb aquests nois en el càsting, com funciona?
Doncs mira, en el vestíbul del teatre, quan hem entrat, una desena de nens i nenes, acompanyats dels seus pares, els anaven cridant i els hi confirmaven les dades i l'hora de la cita, i a partir d'aquí, de 4 en 4, han anat entrant dins una presala on els han fet un taller d'expressió corporal. Això serveix, Manel, per dues coses. Per una banda, per fer passar els nervis a uns, i per l'altra, per observar com es mouen. Tot com una mena de joc. I jugant, i en grup, la tensió, és clar, es va diluint. Per alguns d'ells és la primera vegada que s'enfronten a una prova com aquesta.
La última setmana no he pogut assajar res. Estava una mica afònic i amb angines. Sí que, bueno, m'he tirat aquí perquè dic, bueno, a veure què surt, o venim, veig com és, i veig l'experiència.
Doncs és una cançó que sempre m'ha agradat, que des de molt petita l'escolto, i l'he estat assajant molt, molts dies.
Pues em posa molt nerviosa, igualment, encara que hagi fet altres coses, però espero que em surti bé.
Quin consell? Que respiri, que ho faci el millor que pugui, que no em posi nerviosa i que confia en mi mateixa.
La productora del musical Los Chicos del Coro, que ja s'ha fet a Madrid amb un gran èxit, va fer una crida en què buscava nens i joves d'entre 7 i 18 anys. Van rebre més de 200 sol·licituds. Beatriz Giraldo és la directora del càsting.
Ens trobem aquí a Barcelona, que clar, n'hi ha molta tradició de coral, i això ens ho fa més fàcil. Busquem una tessitura blanca amb un color una mica derivat de coral, ¿vale? És un color molt concret. Aquest tipus de veu normalment es troba amb els nens que no superen l'edat dels 12 a 13 anys, que no han fet el canvi, perquè les nenes és diferent.
En les proves damunt l'escenari han de cantar un tema escollit per a ells i una de les cançons del musical que han hagut d'assajar, sempre amb ajuda, ànims i acompanyament dels membres del càsting.
Una caricia en el mar.
I un cop acabada l'actuació, revisió i va, fora nervis.
Bueno, jo he tingut una sensació com que, o sigui, no estava malament, però que, no sé, tampoc estic del tot satisfeta. No sé, és com que jo l'havia assajat a casa i l'havia contrariat més.
Us he de dir que ho ha fet molt bé. Per la directora del càsting, l'objectiu és clar.
El que volem és que flueixin, mai els hem fet competir. Que s'ajudin, que es complementin, perquè el títol de Los Chicos del Coro no pot ser d'una altra forma. I han de fer equip. I sobretot, per la nostra part, que tinguin un tracte immillorable.
Les 40 veus del cor que compondran es formaran a Barcelona de la mà d'especialistes en diverses sessions fins a l'estrena el 8 de febrer del 2024. I a mi, Manel, em faria molta il·lusió que algun d'aquests nois i noies que he entrevistat aquesta tarda fossin part del repertori.
Seria molt bonic, ja ho anirem a comprovar, va. Cada dia que passa suma adhesions la campanya de milers de pares per retardar el mòbil fins als 16 anys. I avui, en David Guzmán vol reflexionar sobre el robatori del temps.
L'associació americana Common Sense ha estudiat que els adolescents passen amb el telèfon una mitjana de gairebé 5 hores al dia i reben un promig de 237 notificacions. Si el dia té 24 hores, vol dir que reben 6 notificacions per minut. 6 per minut. Això vol dir que quan un adolescent comença un llibre, per plaer o per obligació, no pot acabar una sola pàgina sense que li soni el mòbil unes 15 vegades. Vol dir que quan un adolescent fa els deures o estudia per un examen o ha de mirar un documental per un treball de síntesi, té 15 motius per minut, 15, per deixar tot el que està fent i tornar a la pantalla. És a dir, que entre la cèl·lula eucariota i l'últim reel d'Instagram, sempre guanya Instagram. Mentre el món es queda sense recursos naturals, molts adolescents exhaureixen el recurs mental més dèbil, la concentració. Per això hem d'aplaudir la iniciativa popular de fer esperar els 16 anys per tenir telèfon. No perquè abans els 16 siguin uns salvatges, sinó perquè, si no en tenen fins a aquella edat, els estem regalant com a mínim 5 hores al dia, que multiplicades són més de 7.000 hores extres abans de viure dins d'una pantalla. I què pot fer un adolescent durant 7.000 hores sense Insta ni TikTok? Un adolescent pot llegir o estudiar i concentrar-se millor, és evident, però també pot vagarejar, pot anar a jugar a vòlei, pot mirar una pel·li sense interrupcions, pot badar, pot mirar el sostre, pot trucar un amic des del telèfon fix o pot seure en un banc i fer el primer petó. 7.000 hores són gairebé 300 dies de vida de regal sense que l'algoritme et segresti. Quan siguin grans, ens enviaran un WhatsApp per donar les gràcies.
Saludem ara a dos germans, Arnau i Marc Lloret. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Us hem convidat per parlar d'un tema, diria que entre fascinant, intrigant, sorprenent. Expliqueu-nos com us comunicàveu de petits vosaltres.
De fet, nosaltres vam tardar bastant a parlar, diguem, la llengua. Estàndard, no? I parlàvem entre nosaltres, entre jo i el meu germà, amb paraules o sons que només ens enteníem nosaltres dos. I l'exterior, l'entorn, no? Els pares, el pare, la mare, els germans, els hi era bastant difícil entendre'ns. Sons com vocàlics com una I o una I més llarga o vocals amb consonants, paraules com podria ser Onikawa... I nosaltres ens enteníem i rèiem i ells, no? La família anava veient que sí, que era un llenguatge entre nosaltres perquè responíem a el que li dèiem o el que ens deien, no? Si jo li deia alguna cosa a l'Arnau, ella responia...
Sí, diuen que teníem com un llenguatge propi, no? I era molt ell i jo, i poc a poc deixàvem entrar gent, tenim alguna anècdota d'algun molt amic de l'escola que inclús ens entenia, no? I l'acceptàvem.
Això de quina edat a quina edat va durar i quan vau començar ja a utilitzar, diguem, el català?
Diuen que aproximadament cap a l'entorn dels 6 anys. Fins als 6 anys vam estar bastant amb aquest llenguatge propi, inclús es deia a l'escola que sabia, en els meus pares, que havíem d'anar a un especialista, a un logopeda i tal, i els meus pares sempre han sigut d'esperar i veure realment si hi havia un problema o no, i ells interpretaven que no, que el llenguatge cada vegada evolucionava més i la interacció social entre els companys i els amics hi era, i això era una cosa molt positiva.
El pare a poc ens anava agafant, recordo en el cotxe, sessions de fonètica i de paraules de com es diu macarró ro, i posava la R, no? I anàvem introduint paraules del català.
Amb aquell llenguatge que teníeu propi, us ho podíeu dir pràcticament tot?
Crec que ens ho dèiem tot, i ens enteníem molt bé, ell i jo, inclús aquest tercer amic. I una de les coses importants que sempre em recorda el meu pare és que érem molt positius, bueno, de fet ens considerem bastant positius, i en la part inicial de l'etapa de la vida, nosaltres quan parlàvem sempre construíem la frase afirmativa, o sigui, si no volies aigua, deies vull aigua, no.
Ens jugàvem a fet i amagar i hi havia una reacció, o jugàvem amb els nostres germans i era, per exemple, iiii, saps? I fèiem com una expressió, un accent a la I final, i això volia dir que vinguessis cap a mi.
Quina edat teniu ara?
38.
38. Per tant, ara escoltarem, perquè hi ha una gravació que ha sobreviscut tot aquest temps, per tant, més de 30 anys. L'escoltem i després la comentem. Així és com us comunicàveu entre vosaltres quan éreu petits.
No!
Aquí sabeu què estàveu dient?
Interpretem.
Segons el vídeo, es veu o sembla ser que s'estigui dient, jo li dic Marc, al començament es diu, se sent Marc, i diu, és... Posa't a l'aigua, no? Posa't a l'aigua, Marc. Posa't, vine. És tot el rato una mica aquestes...
Un dels dos està dintre l'aigua, sí, i l'altre fora.
Sí, en un safareig i tal, amb unes pilotes, i anàvem jugant, i bueno, i interpretem que volíem... Aquest onikawa és posar-te a l'aigua, no? Va associat a l'aigua.
Són interpretacions que es fan a posteriori, i gràcies també a la meva mare, que al final la meva mare sí que, com a mare, com totes les mares, no?, tenen com una intuïció especial cap als fills i filles, i ella sempre ens diu que ella entenia perfectament el que estàvem dient, però sota la interpretació.
Ah, pel context,
sí, pel context,
que fos.
Per les actuacions, per com ens miràvem, com reaccionàvem.
Heu trobat mai altres bessons que els hi hagués passat el mateix? No sé si ho heu intentat investigar una miqueta, fins a quin punt era extraordinari, o si això es dona també en general amb altres bessons.
Vam veure una vegada, el meu germà Martí ens va passar un vídeo d'un dos bessons anglesos que era entre sons i gestos, i ens ho va passar dient: mira, sou com vosaltres.
Hi va haver un moment que veu anar combinant o introduint, diguéssim, el català i el castellà i mantenint aquesta llengua, o no sé si es van arribar a solapar?
El meu pare el que va intentar és introduir aquest llenguatge, el català i el castellà, per anar eliminant aquests sons fins que ja desapareixen i no te'n recordes. O sigui, no podria reproduir el llenguatge amb l'Arnau,
sí,
ara mateix.
Ara no es podria fer un diccionari.
S'ha existit.
Ho tornarem a escoltar per última vegada? Quan us escolteu, què sentiu?
Emoció. Molt de dolçor, molt de... Veus que vam tenir una infantesa molt alegre i, bueno, el nostre imaginari, molt creativa, i que anàvem molt a el que se'n diu vulgarment a la nostra bola, no?
La unió entre germans, germanes, jo tinc una germana, per exemple, és molt bonica quan funciona, i diria que amb vosaltres, a part de bonica, és ja anar un pas més enllà, fins i tot llenguatge propi. M'agrada molt la vostra història. Moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos-la.
Moltes gràcies. Gràcies.
Doncs escoltant tot el que estàvem dient ara mateix, i tenim la Laia Vilasolés, que és professora de l'Autònoma, és professora de psicobiologia i investigadora en neurociències. Laia Vila, bona nit.
Bona nit.
Té algun nom, això que acabem de sentir, aquest llenguatge que tenien aquests dos germans?
Doncs sí, de fet, podem anomenar aquest fenomen com a criptofàcia.
Criptofàcia, i què és la criptofàcia?
Podríem definir la criptofàcia com el llenguatge inventat i parlat per una o poques persones, que en aquest cas faria referència al que creen dos germans bessons.
O sigui, entenc que això és un fenomen que s'estudia, eh?
Exacte. Sí, va començar a ser estudiat a la dècada dels 60 per un psicòleg i pedagog francès, René Zazzo, i a partir de llavors va començar a créixer l'interès a estudiar aquest fenomen.
I la criptofàcia és el que un llenguatge que surt espontàniament entre dues persones, com entenc que seria el cas d'aquests germans bessons, o, per exemple, si imaginem-nos una situació que dos criminals es volen comunicar sense que els entengui les persones que tenen al voltant, això també seria criptofàcia o no?
Si tinguessin un sistema estructurat, lèxic sintàctic que tingués sentit, sí que podríem anomenar-lo criptofàcia.
És habitual això entre germans bessons?
Doncs bé, al principi d'estudiar aquest fenomen s'esperava i es pensava que aquest fenomen era bastant estrany. Però investigacions més recents han vist que el percentatge és bastant elevat. Al voltant del 60-70% de germans bessons desenvoluparien aquest tipus de llenguatge.
És un llenguatge, és a dir, un idioma propi, és un codi, com ho podríem definir?
Doncs podríem definir-lo més aviat no com un llenguatge ni com un idioma, sinó com un protollenguatge. És a dir, una forma de comunicació que li manquen estructures complexes pròpies d'un llenguatge, no? Com el que estem fent servir ara mateix tu i jo. Tot i que al principi es pensava que l'origen del desenvolupament d'aquest llenguatge, de la criptofàcia, seria de caire genètic, actualment es reconeix que tindria un caire ambiental. i tindria a veure amb el temps que passes en aquest cas amb el germà bessó i les activitats que hi fas, és a dir, que comparteixis molt de temps i estant-hi junts.
O sigui que això podria passar igualment amb un fill adoptat de la mateixa edat que un altre, que estiguessin molt junts?
Exacte, sí. En aquest cas també podria arribar a prendre les claus, no?, d'aquest llenguatge nou inventat i arribar a utilitzar-lo amb els germans bessons.
Ens va cridar molt l'atenció la història d'aquests bessons quan la vam saber i li hem volgut posar una mica de ciència i aquesta part ho hem fet amb la Laia Vila. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Nit.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Que vagi bé.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Les dones i els dies t'explica el món com t'agrada sentir-lo.
Me fa feliç i sobretot per parlar de la reivindicació de la dona. M'ha encantat. Pues,
Cada nit, això?
De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
Quin programa! L'he descobert avui. L'he descobert avui baixant.
Casem-nos, no esperem més.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. El programa per a les persones amb les orelles netes de prejudicis.
Teniu una cita a Catalunya Ràdio amb el feminisme.
Vos felicite, de veritat. M'heu fet el viatge curtet.
Moltes gràcies.
Hi ha moments que m'estimo més no llegir. Em supera. Per què?
Un 30% dels espanyols han deixat de tenir interès per les notícies, però una gran majoria continua dedicant 20 minuts a reflexionar-hi. Per veure la realitat tal com és, explicada des del rigor i l'objectivitat, amb la ment oberta, informació des de tots els punts de vista, perquè tu tinguis el teu propi punt de vista. 20 minuts, diari obert. Vols navegar a una velocitat molt gran a un preu molt petit?
A veure, ara tenim fibra de 1.000 megas i mòbil amb 80 gigas per només 25 euros al mes durant 6 mesos.
Passa't a Vera, l'operador de veritat. Contracta-ho ara a Botigues Vera o trucant al 1543.
Consulta les condicions a somvera.cat/promocions.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Sants i Estalvis.
Vols millorar els teus hàbits però no saps ben bé per on començar, oi? Si t'interessen la nutrició, l'alimentació, l'activitat física i la felicitat, Sants i Estalvis és per tu. Cada dilluns, un nou podcast perquè aprenguis a cuidar-te amb els millors professionals.
Sants i Estalvis, el podcast d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Cada dilluns, un nou capítol amb Adam Martín.
A l'app i al web de Cat Ràdio i al 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Cada nit tenim cura no només de què expliquem, sinó també de com ho expliquem. I escollir les paraules correctes ens hi ajuden els companys del Departament d'Assessorament Lingüístic, entre ells l'Olga Clapés. En què ens hem de fixar aquests dies, Olga?
Com que hem estat explicant que el Barça estudia incorporar publicitat als pantalons de joc i a la samarreta d'entrenament...
Sí, encara hi ha capacitat de sponsoring a lo que és pantaló i a lo que és un training.
He pensat, mira, els explico que pantaló és una paraula que usem majoritàriament en plural, els pantalons. Fins i tot en sentit figurat, portar els pantalons, tenir autoritat. Però la gent diu, de vegades diu el pantaló, home, sí... Pot ser un pantaló, però ho diem en plural, els pantalons. Hi ha tot un seguit de paraules, que si les busques al diccionari, les busques en singular, però d'entrada ja et diu que s'usen generalment en plural. Per exemple, les faldilles, les calces, els funerals, les golfes, confins, fonaments, catacumbes, escrúpols o diners.
Sí, sona realment estrany, eh? Ara m'estava pensant, un escrúpol o un diner?
Això sí, no
sona bé.
No tens un escrúpol, en tens uns quants, sí. Normalment. I una altra de típica, els cabells. Diem, tinc els cabells rossos o pentina't els cabells i no pas el cabell. I després hi ha els casos en què, en singular, es fan servir incorrectament les paraules en plural. Per exemple, en singular hem de dir obre un paraigua i no pas un paraigües. Dos paraigües sí, però un és en singular. I també un gratacel i no un gratacels, o un parabrisa i no un parabrises.
Et comencem ja a esperar per demà.
Bona nit.
Bona nit. Itself to my window. From comes the coldest. Amb un ritme tranquil arriba avui Tomàs Molina, bona nit.
Molt bona nit.
Quina cançó has escollit per explicar-nos el temps de demà?
Doncs aquesta cançó que ve d'Islàndia, que és Cold Air Breeze, de la Amy Margaret. Qui més que una noia d'Islàndia ens pot aconsellar sobre aquest fred que, malgrat el sol que s'imposarà aquests propers dos dies, s'imposarà. És més que un fred, és aquesta brisa freda. Per tant, és la que refreda i la que ens porta més encostipats. Demà serà un dia de sol. Aquestes pluges, aquests ruixadets que hi ha encara a les comarques gironines persistiran una part de la nit, fins i tot les primeres hores del matí d'aquest dimarts, doncs encara hi haurà algun petit ruixadet en algun punt del litoral de la Costa Brava, però la resta de Catalunya serà un dimarts mar cat pel sol. Però alerta, no us en refieu quan allò obriu la finestra i diu anem cap a fora, anem. Sí, però alerta, perquè aquesta cold breeze, aquesta brisa fresca, freda fins i tot, es deixarà sentir i sobretot ho farà de cara al vespre. Ara, és una setmana que ens refredarem tots, tots plegats, i totes, perquè dissabte és Sant Martí, que és el típic estiuet de Sant Martí, i hi haurà un canvi brusc i radical amb temperatures més altes de cara al cap de setmana i l'inici de la setmana vinent, el que en diem l'estiuet de Sant Martí.
Que ben explicat i que ben acompanyat amb aquestes notes. Demà sol i fresca. Bona nit, Tomàs. Fins demà.
Bona nit.
Ja veieu que l'amnistia s'ha apoderat de molts minuts d'informatius i també de la vinyeta que ens proposa el CAP aquesta setmana. Si veu un fantasma amb aquesta paraula escrita al llençol blanc, amnistia, i davant seu un senyor atemorit que aixeca els braços. Què li diu aquest home al fantasma de l'amnistia? Aquesta és la bafarada que el CAP proposa que completeu. Trobareu la vinyeta al web del Catalunya Nit i a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Ens podeu respondre directament a les xarxes o també per WhatsApp al 678-09-08-52 i al compte @catinformació de la plataforma X o al correu catalunyanit@catradio.cat. El mateix Jaume Capdevila, el CAP, divendres triarà en aquest programa la proposta que més li agradi. I ara ens acostem a les 11 de la nit i sempre ho fem de la mateixa manera. El Catalunya Nit no el tanquem mai sense escoltar algú que hagi tingut un gran dia. De vegades hem d'anar molt lluny a trobar la persona i de vegades, com avui, la tenim ben a prop.
Hola, hola, companys, com esteu? Soc l'Albert Miralles, el director i presentador o copresentador del programa Els Experts d'ICAT. Avui és un gran dia per mi, per la resta de la gent, per Roger, per la Laia i per tota la tropa, perquè ens han nominat millor programa / periodisme als Premis ARC, als Premis de l'Associació de Representants i Promotors de Catalunya, i estem encantadíssims de la vida. És ben bonic que et nominin, de fet d'això en som destres, espero no convertir-nos en els DiCaprio de la radiodifusió, perquè l'any passat ja vam estar nominat als Premis Alícia de l'Acadèmia de la Música, no vam guanyar, van guanyar els companys del Mundo Sonoro, i en aquesta ocasió ben podria ser que guanyessin els altres companys, el Coco Jim Davis, en Xavi Cervantes i també en Nando Cruz, que són boníssims tots. Vaja, és un gran dia per nosaltres. Estem molt contents de la vida, seguirem fent ràdio per donar suport a l'escena catalana cada dia de 6 a 11 a la sintonia d'ICAT. I res, només em queda dir una cosa. Gràcies i bona nit.
El dilluns és el dia que canviem la cançó amb la qual tanquem el programa. Avui entra a la playlist del programa el tema Wet and Rusting, de Menomena. T'imagines que el Bona Nit no te'l diem nosaltres, sinó el cantant de la cançó? T'ho imagines?
Hi, this is Brent from the band Menomina. Thank you for listening to our song Wet and Rusting. Bonne nuit.